Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El coronavirus no ha estat el principal problema aquest curs als centres educatius, sinó l'absentisme escolar. Segons dades de serveis territorials, només 3 de cada 10 grups bombolla s'han hagut de confinar. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. En canvi, des del departament lamenten que l'absentisme s'ha multiplicat per 4 aquest curs per por que els menors es contagiessin de coronavirus. Jesús Vinyes és director de serveis territorials de la comarca.
Triplicava i quadriplicava l'absentisme ordinari. Hi havia els... En certa manera, la gent que era per un tema de salut o per por o així, hi havia un altre que dins d'aquest context doncs, no portaven els seus fills a l'escola. Això, per tant, el primer trimestre realment hi havia xifres molt preocupants, sobretot en alguns barris o en algunes situacions. També hem vist, de forma general, una davallada en el que serien les qüestions estrictament acadèmiques.
L'objectiu d'educació de cara al curs vinent és que aquests alumnes tornin a les aules.
Carme Forcadell i Jordi Cuixart passaran l'última nit a la presó.
El govern espanyol ja ha aprovat els indults pels dos sabadellencs i la resta de presos independentistes. Demà, com a molt tard, el Tribunal Suprem ha d'ordenar la seva excarceració. El president Pedro Sánchez assegura que aquesta decisió és el millor per Catalunya i per Espanya.
I en esports, Pedro Capó no continuarà al centre d'esports Sabadell.
La del Maonès no serà l'única sortida destacada aquests dies dels jugadors que fa diverses temporades que vesteixen l'arlequinada. A les pròximes hores també es faran oficials els adeus d'homes com Josu Ozcoidi o Edgar Hernández.
Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. Ara mateix 24 graus a Sabadell, cel assolellat. L'Estel Figueres ens explica què ens espera per les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, la jornada de dimarts ha començat amb sol i alguns intervals de núvols que han anat guanyant importància amb el pas de les hores. Han crescut sobretot a punts del prelitoral, també a les comarques de Girona i a punts del Pirineu i Prepirineu. En aquests sectors es poden escapar 4 gotes i fins i tot podria veure's algun ruixat a punts del Pirineu durant aquesta tarda del dimarts. De cara al dijous ens arribarà un canvi de temps, ens passa una pertorbació que anirà marxant sobretot a partir del vespre, però al matí podríem tenir ja precipitacions que començaran de matí a punts de les comarques de Tarragona i que s'anien extenint al llarg del matí a qualsevol punt del territori. De fet, podrien arribar a ser intenses durant aquesta matinada i aquest matí a punts del litoral, al sector central del litoral. Durant la tarda ja les precipitacions s'anien restringint, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu i zones del prelitoral, i ja a partir del final del dia la precipitació minvarà en conjunt. Tot això acompanyat amb una retallada de la temperatura. De cara al dia de Sant Joan, ja la pertorbació marxarà, s'imposarà el bon temps i la temperatura, tot i que començarà més baixa durant el matí del dia de Sant Joan, al centre del dia, esperem que pugi moderadament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem 5 quilòmetres de retencions al nus de la Trinitat en sentit nord, a la sortida de la Ronda de Dalt. També hi ha complicacions al nus del Llobregat i, pel que sembla, a la B30 i a l'AP7, a l'alçada de Sant Cugat, també hi ha retencions a causa d'un petit incendi de vegetació pròxima a aquesta via. Passen 4 minuts i mig de les 7. El curs escolar ja ha acabat i deixa dades més positives del previst el setembre passat. Només un terç dels grups bombolla de la comarca s'han hagut de confinar en algun moment del curs i el pic més alt de grups aïllats per un cas de coronavirus ha estat de 450 del total de 8.400. Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, veu amb bons ulls aquestes xifres. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Molt positiu, perquè si nosaltres mirem fa un any les dificultats que vam tenir el mes de juny per obrir de forma molt parcial i per pocs alumnes feia preveure moltes dificultats el mes de setembre, no? De manera que l'obertura va ser una aposta decidida, no? Ara, l'obertura ha funcionat perquè els centres, els mestres, l'alumnat, les famílies han estat a l'altura.
Per contra, l'Eix, sí que hi ha una dada negativa.
Exactament, la que fa referència a l'absentisme, que en alguns centres s'ha arribat a quadriplicar durant la pandèmia. Vinyes ho atribueix a factors com la por al contagi i una davallada de la qualitat educativa arran del format telemàtic. De cara al curs que ve, però, la normalitat anirà tornant i fins i tot es preveu que podria començar el curs sense mascareta a les aules.
És possible que tots els nens de secundària estiguin vacunats abans de començar el curs, no? O almenys les primeres setmanes de curs, i per tant llavors probablement la mascareta, diguéssim, es podria decidir que no es portés, i a primària hi ha una voluntat molt clara de que no hi sigui.
Vinyes, per cert, deixarà el seu càrrec la setmana que ve per jubilació. El relleu es farà l'1 de juliol i encara no ha transcendit el nom de la persona substituta.
I continua la davallada de la incidència de la Covid-19 en els centres educatius de la ciutat. Ara mateix, en tota la ciutat, només hi ha 3 grups confinats. Lluny queden les xifres posteriors a la Setmana Santa, quan n'hi havia hagut més de 40. En aquests moments, una quinzena de centres educatius tenen algun tipus d'afectació a conseqüència del virus.
Els grups confinats han caigut a la meitat, passant dels 6 als 3 actuals. En total hi ha 77 persones aïllades, front les 153 de fa només 2 setmanes.
Pel que fa als positius en els últims 10 dies, se n'han registrat un total de 19.
Són menys de la meitat dels detectats a les escoles sabadellenques ara fa 15 dies, que en van ser 41.
L'escola Font Rosella és la que té una afectació més alta.
On hi ha ara mateix 42 persones aïllades i 2 grups confinats. La segueix la llar d'infants, els petits gegants, amb un grup confinat i 16 alumnes a casa.
I fora de les escoles, l'evolució de les dades epidemiològiques es manté estable a la ciutat, tot i que el risc de rebrot ha augmentat 11 punts en les últimes 24 hores i se situa al 72. La velocitat de contagi es redueix pràcticament a la meitat i ara es troba al 0,52.
El nombre de casos acumulats en 14 dies és de 142 per cada 100.000 habitants, i tot plegat en un moment en què hi ha 107.373 sabadellencs amb la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus i 65.600 haurien ja rebut la pauta completa.
El servei de voluntariat del Taulí s'ha hagut de reinventar durant la pandèmia. La impossibilitat de trepitjar l'hospital des de fa 15 mesos, excepte en casos molt concrets, ha obligat els voluntaris a fer l'acompanyament dels pacients de forma telemàtica. Les previsions del centre són poder recuperar la presencialitat completa a partir de setembre, però hauran de fer front a un altre escull.
I es tracta del descens de voluntaris registrat des de l'esclat del coronavirus. Concretament, s'ha reduït a la meitat per diferents raons. Les ha apuntat al programa Al Matí la coordinadora del voluntariat del Taulí, Auxigil.
La gent li canvia molt la vida, no? Primer perquè li ha canviat de veritat, per temes de conciliació, per tema d'atenció a familiars, perquè han anat a viure fora, o perquè la pròpia fluctuació dels equips de voluntariat, no? Els que ens dediquem a això sabem que sempre el nombre d'equip el nombre de voluntaris d'un equip fluctua. Sempre hi ha unes entrades i unes sortides fixes a l'any. Doncs portem 15 mesos amb sortides però sense entrades. Per això a mi em va tant el número de voluntaris, no? I també per la por. Hi ha molta gent que té por a tornar en un entorn sanitari i és normal.
Gil insisteix que el retorn a plantes s'està fent de forma ordenada i amb mesures de seguretat com doble mascareta i rentat de mans. En aquest sentit, assenyala que la demanda d'acompanyament per part dels pacients ha anat a l'alça i que ha d'assumir-la amb condicions i els voluntaris actuals es fa molt difícil.
L'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Sabadell Viatgera promocionen el turisme a través de la campanya el 2021 Viatge Segur. L'objectiu és crear un registre comú entre els 30 associats de Sabadell Viatgera per tenir a disposició assegurances Covid, preus especials per fer PCRs i poder compartir la seva experiència.
Sobretot és per les mesures vigents en països i territoris diferents al nostre, ja que, per exemple, n'hi ha que no han obert les fronteres o que demanen proves PCRs i d'altres que no es pot viatjar. Jaume Estrada assegura que a poc es tornarà a la normalitat.
Tecnologia i les videotocades es quedaran, tot i que també penso que a poc anirem tornant a la normalitat. És a dir, hi ha estudis on es demostra que els negocis molts s'han de tancar amb el contacte personal. Hi ha moltes empreses que han de viatjar i han de veure productes. Tenim a Sabadell moltes empreses tèxtils que han d'anar i tocar el teixit i veure'l i olorar-lo i saber el que estan comprant.
Des de Sabadell Viatgera asseguren que la vacunació i l'obertura de fronteres marcaran aquesta temporada d'estiu.
Instagram @ Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Aparquem la pandèmia. Miquel Ribé ha estat nomenat nou president de la Fundació per la Indústria, substituint en el càrrec Josep Roca. El passat cap de setmana, l'entitat va renovar el seu patronat. Rosby Moix continua com a vicepresidenta i Gil Armengol s'incorpora també a la vicepresidència econòmica.
I pel que fa a Miquel Ribé, és un gran defensor de la indústria com a creadora d'ocupació. Assegura que durant el seu mandat treballarà per acompanyar les pimes en procés de digitalització i cap a la indústria 4.0. També vol potenciar el lligam entre l'empresa i la formació.
Per mi ser el nou president de la Fundació és en primer lloc un honor i un orgull. Prenc el càrrec amb il·lusió i conscient dels reptes que tenim per endavant, que principalment són, d'una banda, continuar donant visibilitat a la Fundació de manera que es converteixi en un referent de la defensa de la indústria del país i, d'altra banda, ajudar i acompanyar les pimes industrials catalanes en el procés de transició, cap a la indústria 4.0 i cap a la digitalització.
Ribé procedeix d'una família dedicada al tèxtil, concretament de l'empresa Ilatures Ribé, fundada el 1946. Actualment es dedica al sector immobiliari. Abans de presidir la Fundació per la Indústria, va ser vicepresident del Gremi de Fabricants entre 2002 i 2007 i president de l'Institut Sallarès i Pla, joves empresaris del gremi, entre el 1995 i el 1998.
La institució del Síndic de Greuges de Sabadell compleix 15 anys de vida centrada en tres eixos principals: la mobilitat de l'espai públic i l'accessibilitat, la convivència i el civisme, i també la resposta a temps de l'Ajuntament.
S'han atès 18.200 queixes i s'han obert 2.600 actuacions, arribant a unes 800 recomanacions. Després de Josep Escartín, des de fa 4 anys, compta amb Eva Bellant al capdavant, qui ara vol incorporar la institució al reglament orgànic municipal. Avellana ha dit al programa El Cafè de la Ràdio que cal donar més a conèixer la feina.
Al llarg del temps s'han fet actuacions per donar a conèixer la institució a tota la ciutat. S'han fet projectes, no?, com els que continuem fent, no?, de visites al territori, però crec que falta encara bastant coneixement del que és l'institució i que la gent sàpiga que s'hi pot adreçar de forma gratuïta i sense cap tipus de problema, malgrat, vull dir, no cal que vinguin presencialment. És a dir, cal veure com acompanyem també tot el tema de la descentralització, diguem-ne, no? Perquè és veritat que històricament la majoria dels queixes han estat al centre.
En aquest sentit és important donar-la a conèixer encara més i descentralitzar-la. La síndica aposta per la mediació comunitària i manté obertes actuacions contra la circulació dels cotxes per les voreres i la necessitat d'articular un urbanisme amb visió de gènere, entre d'altres.
Un minut per un quart de vuit. Més coses en un format més breu. Un conductor d'una motocicleta ferit greu després de xocar amb una furgoneta.
L'incident va tenir lloc ahir al carrer Costa i 10, a 6:15 de la tarda. Segons les primeres investigacions de la policia municipal, el conductor de la furgoneta no hauria fet un stop, embestint així la motocicleta. Fins a 3 unitats dels serveis d'emergències mèdiques van anar al lloc de l'incident.
Els Mossos detenen a Terrassa un home que enviava la ubicació del seu vehicle per vendre droga.
Els fets van passar el passat 18 de juny, quan dos agents de paisà van observar un home estacionat dins d'un vehicle que rebia gent i un testimoni va confirmar que els venia droga. El detingut, de 40 anys i veí de Terrassa, està acusat d'un delicte contra la salut pública i per tràfic de drogues, a més d'encautar-li 68 grams de cocaïna i diners en metàl·lic.
I el Consell Comarcal inicia el procés per contractar 13 joves de fins a 29 anys en el marc del programa de garantia juvenil.
El pròxim 8 de juliol es farà una sessió informativa online que explicarà la convocatòria i els perfils que sol·liciten a les empreses participants a les persones interessades, generalment tècnics de suport. Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.
I encara en clau comarcal, renovació del conveni entre l'Agrupació de Defensa Forestal i el Consell Comarcal. L'acord inclou una subvenció de 6.000 euros que permetrà a aquests cossos de voluntaris seguir amb les tasques de prevenció d'incendis forestals a la comarca, especialment a les portes d'un estiu que es preveu més càlid i sec que de mitjana.
Amb aquests diners del Consell d'ADF del Vallès podrà renovar els equips informàtics, els vehicles o finançar treballs del medi natural per evitar la proliferació de possibles focs. Per Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, aquesta renovació del conveni era totalment necessària.
Ens permet poder refermar el compromís que tenim especialment amb aquest grup de persones que de manera voluntària i altruista col·laboren desinteressadament per tal de poder mantenir una de les coses més preuades que tenim a la nostra comarca, que és aquesta massa boscosa que en aquests moments, i jo crec que és important dir-ho i recalcar-ho, corre un risc important. A mi m'agradaria també poder transmetre a tots vosaltres de que tenim una situació aquest estiu molt complicada. Ho hem vist el que ha passat recentment al Parc Natural de Collserola.
Les ADF del Vallès compten amb 15 ubicacions fixes més un centre de coordinació a Terrassa.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Vitamina.
Ho estàvem esperant. L'oci nocturn i la música electrònica es reactiven. Acomiadem la temporada de ràdio i donem la benvinguda a l'estiu. Dissabte 26 de juny, a partir de les 6 de la tarda, sessió especial en directe des de la capella de Can Gambús. Més de 6 hores de música electrònica sense interrupcions. Non-stop. Sessió Vitamina final de temporada, des de la capella de Can Gambús.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Zibing és la teva clínica dental d'ortodòncia a Sabadell. A Zibing Sabadell recomanem la primera revisió d'ortodòncia als 6 anys per prevenir problemes futurs. Un lloc màgic on els teus fills es diverteixen, on els pares es relaxen i els professionals cuiden els somriures dels nens tot jugant. Demana la teva cita a zibingsabadell.com. Estem al carrer Coromines 35 a Sabadell. Zibing, les clíniques d'ortodòncia més divertides del món, on tu vols estar i els nens volen anar.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La sortida de la presó de Jordi Cuixart i Carme Forcadell, així com de la resta dels líders del procés, és imminent. El Consell de Ministres d'avui ha aprovat els indults pels presos independentistes, inclosos els dos sabadellencs. Un cop comunicada de forma oficial la mesura de gràcia, el rei ha de sancionar els indults, que entraran en vigor quan es publiquin al butlletí oficial de l'Estat. Després, el Tribunal Suprem ha d'ordenar la seva posada en llibertat immediata.
Tot plegat fa pensar que l'alliberament sigui aquesta tarda o demà, com a molt tard. Els indults són parcials, és a dir, que eliminaran les penes de presó tant pel delicte de sedició com el de malversació, però mantindran les inhabilitacions per exercir un càrrec públic. També seran revisables, condicionats al fet que els indultats no cometin delictes greus durant el període determinat. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts a la Moncloa després de l'aprovació dels indults i ha apuntat que han de permetre obrir una nova etapa de diàleg i de retrobament i tancar la de l'enfrontament. És la millor opció i la decisió per Catalunya i per Espanya, ha dit.
I encara sobre els indults, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que el següent pas és acordar un referèndum d'autodeterminació.
El cap de l'executiu català ha fet una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat acompanyat del seu govern aragonès. Ha destacat que els presos independentistes sortiran de la presó després de la mesura de gràcia amb el cap alt i les idees intactes, també aclamat per l'amnistia.
Per la seva banda, PP, Ciutadans i Vox ja han anunciat recursos al Consell de Ministres.
I encara sobre les reaccions als indults, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, assegura que el sabadellenc Jordi Cuixart surt amb les seves conviccions més reforçades que mai. I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, planeja celebrar una recepció als líders independentistes.
33 Premis Nobel d'Economia donen suport a l'exconseller Andreu Mascolell per la causa oberta pel Tribunal de Comptes.
En un article conjunt que publica El País, els signants manifesten que Mascolell és una persona de màxima integritat i reconeixen la seva dedicació al bé públic, així com la seva disposició a assumir responsabilitats governamentals. Davant de l'absència de càrrecs específics contra ell, esperen que el tribunal eviti conseqüències indesitjades i injustes, han dit.
Els treballadors de CaixaBank celebren la primera vaga general en la història de l'entitat contra l'ERO.
Segons els sindicats, la participació ha estat massiva, amb un seguiment de més del 95% a Catalunya. Tal com van pactar empresa i sindicats, les negociacions per l'ERO s'allargaran almenys fins al 29 de juny, data que la representació dels treballadors veu molt propera pels pocs avenços que s'han aconseguit. L'ERO afectaria gairebé a 8.300 empleats a tot l'estat espanyol.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma els 14 anys i 3 mesos de presó a l'exlíder de Vox a Lleida per abusar sexualment de persones amb discapacitat.
El tribunal considera aprovat que l'acusat va abusar de dos homes de 26 i 36 anys amb incapacitat i que ho va intentar amb un tercer entre el març del 2018 i el març del 2019. Les víctimes van detallar que l'acusat els pagava entre 5 i 10 euros a canvi de tocaments i abusos i així per enviar-li missatges de caràcter sexual. Ho va explicar el psicòleg de l'equip d'atenció de la víctima i la gravació es va emetre en ple judici.
I nou cas de violència masclista, ferida greu després de ser apunyalada pel seu marit a Salamanca aquesta matinada.
Les primeres recerques apunten al fet que l'home de 69 anys havia estat diverses vegades apunyalant la seva dona de 34 amb una arma blanca i amb posterioritat s'ha penjat del mateix habitatge. La víctima ha estat traslladada en estat greu al complex hospitalari de Salamanca on ha estat intervinguda quirúrgicament i es troba a la UCI.
Vuit minuts per dos quarts d'avui, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pedro Capó s'ha acomiadat avui del Centre d'Esports Sabadell. Després de 4 temporades a l'entitat, el maonès haurà de buscar-se un nou destí. Marxa amb un regust agredolç.
D'una banda, pel descens i el fet de no haver pogut continuar. De l'altra, per haver viscut coses que ni s'imaginava quan va arribar el 2017, com explica a la carta de comiat que ha publicat a les xarxes. En declaracions a Ràdio Sabadell, el maonès ha reconegut que aquest adéu és un moment especialment dur.
Havia trobat el meu lloc, no?, com que em sentia com a casa meva, no sé com explicar-ho, no? Jo crec que són sensacions que s'han de viure per entendre-les i bueno, la veritat que és un moment difícil, però bueno, forma part del futbol, de l'esport.
Capó deixa un Sabadell molt diferent al que es va trobar fa 4 anys i ha pronosticat un futur encara millor. Un futur que passa i que no hi serà ell, però tot i que la seva voluntat era seguir vestint la samarreta arlequinada.
No t'exagero, si porto un quart d'hora passejant per la nova Creu Alta. Estic aquí a la gespa caminant i no vull marxar, o sigui, no sé, estic aquí, doncs, estava mirant el mòbil, estava parlant amb gent, però aquí caminant, perquè, no sé, al final això està a casa meva els 4 darrers anys i bueno, sensació de que no vull deixar de... no vull marxar, saps?
L'entrevista sencera amb Capó es pot escoltar al podcast de l'Hotel Suís d'aquesta casa. En els pròxims dies seguiran succeint més adeus, com és el de Josu Ozcoidi o Edgar. Com ha avançat avui Ràdio Sabadell, l'únic jugador arlequinat que acaba contracte el 30 de juny i té opcions reals de continuar és Òscar Rubio. La limitació a 17 fitxes sèniors per la nova primera ref ha marcat molt la decisió de fer una renovació tan profunda de la plantilla.
Encara sense sortir de l'actualitat arlequinada, el Sabadell Inclusiu ha posat punt final a la seva tercera temporada des de la seva creació. creació. En un any especialment marcat per la pandèmia, la secció inclusiva del club va poder tancar el curs aquest passat cap de setmana amb una relativa normalitat.
Dissabte van participar en el quadrangular del torneig inclusiu de la Fundació Esportiva Grama amb l'anfitrió, la penya Especial Barça i el Terrassa Femení de Futbol Sala, i diumenge van enfrontar els seus tres equips amb els del futbol base Montcada. Un bon comiat que reflecteix la recuperació parcial de la normalitat. El coordinador del Sabadell Inclusiu, José Sac, traça els plans del futur més immediat respecte als entrenaments.
Probablement doncs, ho passarem a dos torns en lloc de tres. Estem pendents de veure quin espai finalment tenim. Segons l'espai que tinguem, doncs, podrem ser més gent, perquè ara mateix hi ha gent que bueno, l'altre dia vam fer una jornada de portes obertes i van venir 6 jugadors. També tenim el campus que fem ara aquí 3 setmanes, ha apuntat gent que no està a l'equip i que ja hem parlat amb ells i també els interessa de cada any que ve. O sigui que podríem anar a més de 50 jugadors.
Sac també ha destacat que no s'hagi produït cap contagi durant l'última activitat.
Genís López i Juanma Gómez són els primers fitxatges del Sabadell Nord 2021-2022. Tots dos reforçaran les bandes de l'equip de Can Uriac i arriben procedents de l'Olímpic Can Fatjó i el Nàstic Manresa, respectivament.
S'incorporen a un equip que mantindrà l'esquelet principal de l'actual plantilla a l'espera d'algun cas concret, com explica el tècnic Pablo Becerril.
En principi hem parlat amb tots i en principi la majoria continuen, ja et dic, pendent de jugadors que doncs, bueno, poden tenir ofertes molt atractives amb les que nosaltres no hi podem competir, i són els dos o tres dubtes que tenim. La resta en principi continuarem.
Un d'ells, el màxim golejador d'aquesta campanya, el davanter Edgar Álvaro, que marxa al Rubí. D'altra banda, avui s'ha oficialitzat la renovació del defensa Andrés Montero, tot en un Sabadell Nord que planifica la pròxima temporada preveient que continuarà un any més a Primera Catalana. Tot i baixar els terrenys de joc, la setmana que ve l'Assemblea de la Federació hauria de ratificar que no hi hauria descensos a segona.
Moment pel bàsquet. Aquest cap de setmana han abaixat el taló gran part de les competicions catalanes, a excepció de la Copa Catalunya. Enguany s'han eliminat els ascensos i els descensos a causa dels efectes de la pandèmia, i un dels grans perjudicats ha estat el Sant Nicolau.
L'equip gran ha finalitzat segon al seu grup de Primera Catalana, empatat a victòries amb el líder Matadepera. En tot cas, el tècnic Marc Bruguer, qui s'estrenava en el càrrec, fa un balanç positiu tenint en compte les circumstàncies.
Iniciant un projecte per la meva part, que la meva incorporació, que era nova, una molt bona benvinguda, i a nivell de resultats, pues, la veritat que han acompanyat sempre que ha pogut ser. El dificultós de tot això ha sigut la gestió de l'equip, no? Al final ha sigut com fer tres pretemporades en una única sola, on ha sigut l'any que hem jugat menys partits, però, bueno, tot i així, doncs això, anar trampejant amb la motivació dels jugadors.
Un Bruguer que ja ha confirmat que la temporada que ve continuarà al capdavant de l'equip amb l'esperança de poder competir amb les normes habituals.
El bàsquet Pia, de la seva banda, ja fa dies que va cloure la seva participació a la Copa Federació, la competició B de la Copa Catalunya, i en la qual tampoc hi havia ni ascensos ni descensos. Una temporada que ha significat el comiat del ja exentrenador Jaume Prat.
Un adeu destacat, ja que Prat havia estat vinculat a Can Colapi des de feia 32 anys en els rols de jugador, coordinador i tècnic.
Les propostes que han arribat, doncs, no, ara mateix no em ve de gust, necessito parar, necessito mirar-ho una miqueta en perspectiva. Sembla fàcil tots aquests anys que hem estat a primera catalana, llavors hem pujat a Copa, i bueno, hi ha hagut algun moment, doncs, que ja hem perdut tots plegats una miqueta el valor d'haver aconseguit aquests mèrits. I ara necessito mirar-ho amb una miqueta de perspectiva, una miqueta en distància, i doncs ja, si hi ha d'haver-hi una altra cosa, doncs ja arribarà. De moment la intenció és aquesta, és ser un peron.
Amb ell, el sènior masculí de la Pia va assolir l'ascens a Copa Catalunya l'any 2016, i des de llavors s'ha mantingut a la categoria. De moment, Prat s'agafarà un període sabàtic abans d'estudiar noves propostes.
I en bàsquet formatiu, fa uns minuts que ha acabat el partit entre el cadet femení del Club Natació Sabadell i l'Alqueria Valencià al Campionat d'Espanya. Les nedadores han caigut per 55-48 en aquest duel de quarts de final i han quedat fora de la lluita per les medalles. El club, que enguany ha quedat campió de Catalunya, participava a Lleida en un campionat estatal per primer cop en els darrers 60 anys. Un minut per dos quarts de vuit, ho deixem aquí. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i tornem demà amb més notícies a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. També us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar al web. I a partir de les 8, l'espia de Mahler amb Jordi Cos. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.